Els metges de la sanitat pública catalana estan disposats a anar a la vaga, a fer-ho els pròxims dies 25 i 26 de gener, si en aquest període de temps no arriben a un acord amb el Departament de Salut perquè escolti les seves peticions, les seves reivindicacions. En definitiva, que se'ls doni una solució per la situació que estan patint, que estan vivint cada dia en els seus llocs de feina. De fet, fa ja pràcticament 2 anys, amb la pandèmia, que els metges del país expliquen que les condicions laborals que tenen no són suportables, començant pel seu salari base, molt allunyat del que cobren els metges de família dels països de l'entorn, fins la càrrega de feina que suporten, la quantitat de visites que han de fer cada dia, etc. De fet, fa mesos i mesos que la situació està damunt de la taula sense arribar a un acord i, finalment, el sindicat majoritari de metges, Metges de Catalunya, ha fet un cop de puny a la taula i ha avisat al govern que, si això no canvia, hi haurà una convocatòria de vaga damunt de la taula a finals del mes de gener. Aquest matí en volem seguir parlant, ahir ho vam començar a abordar, avui ho fem amb el vicesecretari general de Metges de Catalunya, el David Arribas. Senyor Arribas, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Ahir el govern, en una primera reacció des del Departament de Salut, el vostre plantejament d'acabar convocant una vaga, deien: creiem que tenim temps d'arribar a un acord. Hi confieu, vosaltres?
Nosaltres no serem els que no direm que voldrem gastar el màxim de temps possible per arribar a un acord. Estem disponibles i disposats a fer l'esforç que faci falta per arribar als punts de trobada que creiem que s'han d'arribar. La vaga mai ha estat el nostre desig. Nosaltres som persones que vivim i la nostra professió es basa en ajudar les persones, però entenem que, a part d'ajudar les persones a cuidar, ens hem de començar a cuidar nosaltres mateixos. I la situació que hem viscut els últims 10 anys és insuportable.
Què us fa pensar que això pot canviar? Ho dic perquè fa pràcticament 2 anys que esteu dient quina és la situació i que hi ha oberta una negociació amb més o menys intensitat. Si voleu, segurament no ha sigut la mateixa en tot aquest període, però tot això ja fa molt temps que està damunt de la taula del departament.
Sí, nosaltres fa més d'una dècada que estem traslladant al departament que les mesures que havia pres per corregir la falta de diners suposats per invertir en salut danyaria el sistema i que faria malaltir la societat a la que vivim, faria baixar l'esperança de vida i augmentar la mortalitat i la morbiditat, que és el patiment de les persones. Fa 4 anys vam fer un seguit de vagues, no?, en el qual expressàvem el mateix que estem expressant ara, que estem en un ritme de treball superior al suportable, que les jornades i el temps que passem a les consultes supera en molt les recomanacions europees al màxim de temps de treball i, sobretot, que nosaltres estàvem malalts, teníem uns índexs de burnout altíssims, de fatiga, de problemes emocionals vinculats amb la feina altíssims i que i teníem dubte de que poguéssim exercir la nostra professió amb la prou dignitat que es mereix la població. Però fa molts anys que ho estem dient.
Quan veuen al Parlament, ara ja fa unes setmanes, a portar les 54.000 signatures que recolzen les peticions, diguem-ne, que ara us han portat aquesta situació d'advertir al govern que, si això no canvia, convocareu aquesta vaga pels dies 25 i 26, el govern, el conseller, era al Parlament aquell dia, tenia comissió, i va dir si hi ha uns pressupostos hi haurà 1.000 milions per destinar extres en pressupost a la sanitat. Amb 1.000 milions s'arreglen els problemes que heu posat damunt de la taula?
Nosaltres, com altres societats, no, gent que entén de la salut, vam traslladar al govern que tenia que haver un pressupost fixat en 15.000 milions per poder donar sortida a les necessitats poblacionals i poder retenir el talent que actualment marxa a altres països, a altres comunitats o al sistema privat. I això, aquesta proposta, fa molts mesos que està sobre la taula i l'hem explicat ben bé, el per què volem aquesta quantitat de diners. Nosaltres, abans del Parlament, ja ens havíem reunit amb el conseller i li havíem traslladat la nostra forma de veure aquest canvi, aquesta reconstrucció del sistema i aquest canvi de visualitzar el com ens estan tractant i com hem de treballar els professionals de la salut, els metges i metgesses, que donem sortida als neguits poblacionals sobre el que els està passant, no?, a nivell de salut. Les voluntats estan, no?, ens diuen i ens traslladen que sí, que ho tenen claríssim, que hem estat maltractats, que les condicions han de canviar, que hem de fer un tomb substancial, però no tenim res concretat tret de les paraules, no? Sí. I això és el que li demanem al conseller, és sentem-nos, parlem, concretem i evitem, no?, que el dia 25 i 26 de gener comencin una vaga que, si no hi ha resposta per part del departament, pues s'allargarà el que sigui necessari.
Si el conseller no hagués canviat, la vaga s'hauria fet abans?
Si el conseller no hagués canviat, nosaltres actualment ja estaríem al carrer. Sí, sí, sí. És quelcom que...
És perquè el conseller Argimon us tenia bloquejat això o una deferència al nou conseller?
Era perquè amb el conseller Argimon ja havíem parlat i ja sabíem quines eren les seves propostes i aquestes propostes no convencien, no ens permetien establir que les seves línies produirien un canvi en el sistema. Les accions que s'havien dut a terme fins en aquell moment ens havien dut a la situació actual, que és absolutament desesperança, per la qual i ho havíem comentat, i ell no ens expressava una idea de canvi objectivable que pogués pensar que la línia que estava duent fins a aquell moment pogués preveure que el sistema milloraria.
Per què?
Perquè no ha incidit sobre els problemes reals dels professionals. La resolució de la necessitat assistencial actualment està sobre un grup de professionals que són els metges i les metgesses. Aquests són els que diàriament veuen 50-55 visites, aquests són els que tenen llistes d'espera per resoldre problemes derivats als companys de les especialitats hospitalàries de 6, 8 mesos, 9 mesos, aquests són els que tenen que fer sobreesforços constants per fer les proves complementàries que fan falta, per fer els diagnòstics amb certesa que fan falta, i aquests no s'ha incrementat. No s'ha incrementat el nombre de professionals que treballen, de metges i metgesses que treballen al sistema. El que s'ha incrementat és la quantitat d'hores de més que cada un d'aquests professionals ha de fer.
Jo recordo el conseller Argimon explicant que s'havia internalitzat de manera estable la plantilla de sanitaris del país, la gent que s'havia contractat a partir de la pandèmia, per exemple, i que hi havia hagut millores a la retribució, diguem-ne, d'alguna manera, per premiar el sobreesforç que havia significat la pandèmia en el seu moment.
Doncs si això ho va dir el senyor Argimon, el conseller Argimon, no deia altra cosa que segurament s'havien incrementat el nombre professional d'altres categories professionals, però no de metges i metgesses. Els metges i metgesses s'han incrementat pel sobreesforç, el nombre d'hores que ha treballat cada un d'ells. La conselleria compta les hores, no compta les persones, compta el que es diu els professionals equivalents, no? Però els professionals equivalents es poden aconseguir per contractar persones o per fer que aquestes persones que ja estan al sistema treballin més. I això és la realitat del que ha succeït. Aquestes persones que estaven al sistema han treballat més hores, per la qual han fet la feina d'una persona i mitja, perquè aquesta mitja, suposadament, no s'ha pogut trobar en el sistema. I no s'ha pogut trobar en el sistema per una simple raó, que és que les condicions laborals del nostre sistema de salut pública són molt dolentes, per qual no és tentador per ningú.
Passa que pot haver-hi algú que l'escolti, jo entenc el rerefons d'aquesta reivindicació, però ara mateix, per exemple, tal com ja estem des d'un punt de vista econòmic al país i amb els salaris que hi haurà molta gent que pensarà, home, però metges que ja estan cobrant 55.000 o 60.000 o 70.000 euros l'any no poden dir que no tenen un bon sou.
El que jo he de transmetre és que el món és global, que nosaltres no estem en un món que estigui tancat. Quan jo li dic a vostè que a França paguen 100.000 euros, que a Bèlgica en paguen 150.000, que a Alemanya en paguen 160.000, vol dir que el talent que nosaltres generem, el resident que acaba d'acabar o el metge que es planteja que no vol fer 55 visites per dia, té una oferta de treball d'Irlanda per 180.000 euros per fer la feina millor de la que està fent aquí. Per la qual cosa es planteja si ha de seguir treballant al sistema públic del nostre país o s'ha d'anar a un altre lloc. Té ofertes de la medicina privada que són molt millors econòmicament, però torno a dir, molt millors a nivell de com es desenvolupa la tasca. no té 55 visites, no té 5 minuts, 3 minuts per visita. Aquesta pressió no la té. Té temps per poder desenvolupar-se i poder créixer com a professional, cosa que actualment no succeeix a la medicina pública.
La sanitat pública està deixant de ser atractiva pels nous metges?
La sanitat pública ha deixat de ser atractiva pels nous metges des de fa molt de temps. Sí, sí, per això.
La privada està gaire millor a casa nostra? La privada, em refereixo a les mútues, evidentment, si algú decideix, diguem-ne, posar-se per privat, i a partir d'aquí, doncs, entenc que com qualsevol professional pot tenir més o menys sort en muntar la seva consulta, per entendre'ns, eh? Però passar del sistema públic, per exemple, al sistema de mútues, surt a compte en aquest país?
El que havia de transmetre és que els treballadors que exercíem a la sanitat pública abans era necessari per poder-nos desenvolupar professionalment, per tenir la major tecnologia, la casuística més complexa, el compartir amb gent d'expertesa, no? Feia falta treballar al sistema públic. Actualment aquesta realitat ja ha canviat. En el sistema privat tenim les maquinàries més potents, compartim espai amb companys de molt coneixement, de molta vàlua, podem exercir les terapèutiques, es poden donar les terapèutiques més avançades, per la qual a nivell professional tu pots desenvolupar-te plenament i amb satisfacció de que estàs creixent al sistema privat, al igual que al sistema públic, amb una diferència substancial, que és que en el sistema públic el maltractament crònic s'ha enquistat. Els gestors, els administradors del sistema, només el que fan és sobreexplotar els metges i les metgesses.
Que passa, aquest un augment salarial que es pogués començar a negociar, per entendre'ns, en quant s'hauria de xifrar? Ho dic per tornar-nos a situar en la xifra que havia plantejat el conseller, de dir, escolta'm, podem tenir 1.000 milions més. Però clar, 1.000 milions més, augmentar salaris de 25.000 professionals que hi ha a la sanitat pública, home, 1.000 milions són molts, però tampoc donen per gaire més. Ho dic perquè no només demaneu la qüestió salarial.
Clar, nosaltres el que traslladem a conselleria són les condicions de treball. I això ho hem treballat i ho hem traslladat, com bé has dit, des de fa molts anys. Nosaltres el que volem és, hem de tindre clar que el temps que necessita cada malalt s'ha de poder dimensionar i l'hem de poder tenir. El que no pot ser és que anem corrents tot el dia de la nostra jornada laboral per intentar atendre i encabir més malalts quan la gent es mereix un respecte i nosaltres mereixem un respecte com a professionals.
Però això com es regula? Ho dic perquè vosaltres ja fa molt temps que demanàveu tenir els 10 minuts per pacient. Va haver-hi una llarga, jo parlo de fa anys, va haver-hi una llarga negociació. Es va arribar finalment a aquella xifra famosa dels 7 minuts, que ja vau dir que era completament insuficient. Però és igual, eren 7 minuts, però si després a la realitat en una agenda us posen un mateix minut 7 o 8 o 9 visites, és impossible de complir. Vull dir que està molt bé arribar a un acord de dir tants minuts per visita, però si això no ho trasllades a la gestió de les agendes, això com s'aconsegueix?
Doncs aquest és la falta de respecte i el maltractament del qual estem parlant. Nosaltres, amb l'acord de sortida de vaga del 2018, el que vam establir és un mínim de 12 minuts per malalts presencials. Aquests minutatges s'estan incomplint sistemàticament per part de l'administració. Nosaltres li hem dit, aquest és els minuts que tu, com a administrador, vas decidir que era el mínim necessari per poder atendre un usuari. No entenc, perquè sistemàticament enforces les agendes fent que la realitat siguin aquests 5 minuts que jo puc tindre per usuari, no? Per la qual aquesta pregunta li hem traslladat sistemàticament a la conselleria, no? Com és possible que no es poden acotar, que no es puguin acotar les agendes, que no es puguin tancar i quan estan plenes diguem que ja no es poden fer més. La resposta és que com no tinc metgesses i metges i la demanda assistencial és la que és, doncs jo t'ho faig entrar tot a dintre de l'agenda i tu ja diràs que fins que petis, no? Sí. I el que ha succeït és això, que la gent ha patat, que la gent ja no pot més.
Clar, aleshores, en tot aquest ventall, quan hem començat aquesta conversa, dèiem, són 2 mesos, és un termini suficient per arribar a un acord, però què prioritzeu ara? És a dir, què és el que ara mateix, en qüestió de setmanes, aquests 2 mesos hi ha el Nadal inclòs pel mig, per tant, en realitat tampoc seran ben bé 2 mesos complets, diguem-ne, per poder negociar. Però en qüestió de setmanes, què és el primer que s'ha de desllorigar perquè la vaga del dia 25 i dia 26 no hi sigui? Perquè tot alhora, tot això que estem plantejant alhora, no es podrà abordar en aquesta negociació.
En 2 mesos, això que nosaltres hem posat sobre la taula no és novetat. no és una cosa que no estigui a l'agenda de les conselleries d'aquesta i de les que l'han precedit. Són coneixedors de les mancances del sistema. La clau és prioritzar allò que tu vols fer com a conseller. En aquests 2 mesos el que hem de tindre clar és que hem de poder posar mecanismes per retenir el talent que en tenim i que és molt, per poder donar una qualitat, un sistema, o sigui, podem dotar el sistema d'una gran qualitat i una capacitat per resoldre els problemes de la ciutadania.
Per tant, entenc que el primer mecanisme és apujar salaris o millorar els preus de les guàrdies, per exemple?
El que hem de fer és dignificar la feina que estan fent les metges i metgesses, naturalment, perquè es vulguin quedar en el sistema, i això vol dir és ajustar les agendes de treball d'una forma suportable, poder formar-se en la jornada laboral per poder seguir sent els millors professionals que treballen en un sistema de salut. Recordem que el nostre sistema de salut era un sistema de salut referent mundial, cosa que no podem dir amb altres àrees de coneixement, no? I això ho hem de conservar. Nosaltres sempre parlem de que a Catalunya hi ha una expectativa de vida molt gran, que la gent viu sense malaltir, sense carències vinculades a la salut durant molts anys, i això està produït principalment pels metges i metgesses que treballen al sistema, que són els que ajuden, acompanyen a les persones a poder mantenir uns estàndards de salut absolutament elevadíssims, no? Què ens ha demostrat les retallades? Que aquests estàndards han baixat, per la qual, naturalment, quan tu deixes de contractar metges, metgesses, fas que les seves condicions laborals siguin pitjor, qui se'n ressent és la població que té que rebre els seus serveis, i qui se'n ressent són aquests professionals que any rere any han estat patint i que claudiquen i que emmalalteixen o deixen el sistema. I això és el que li hem traslladat al conseller perquè intentem fer un tomb i canviar la situació que actualment tenen els professionals de la salut.
Uh-huh. Una darrera qüestió. Clar, vaga el 25 i 26 de gener, vol dir finals del mes de gener, que és un mes en què tradicionalment la pressió assistencial és força important per la grip, o havia estat tradicionalment, i que aquest any ho pot ser per la grip, que sembla que s'ha avançat i potser no seria la grip, però, segons previsions de salut, és molt probable que estiguem rondant el pic de casos de Covid o sortint del pic de casos de Covid, és a dir, que la vaga pot ser que arribi en un moment d'una pressió assistencial molt alta.
Nosaltres no hem deixat de tindre pressió assistencial molt alta en l'última dècada. Sempre tenim pressió. O sigui, nosaltres, la nostra feina no és una feina en expectativa de treball. Nosaltres, cada unitat de treball que desenvolupem és d'alta pressió. Alta pressió pel número de visites que fem i alta pressió per la complexitat de les visites que fem. Qualsevol moment que faci una vaga als metges i metgesses de Catalunya és un mal moment. Nosaltres no volem arribar a aquesta situació de fer una vaga. Això és una forma de traslladar a conselleria de que el sistema no pot més. Està en caiguda lliure. O el reculls i l'acompanyes i intentes refer-lo, o desapareixerà el sistema públic tal com el coneixem. I això és tan greu com les paraules que li estic dient. O sigui, el sistema públic tal com el coneixem té data de caducitat si no es posen mesures emergents que reorientin tot allò que s'ha fet l'última dècada. I per nosaltres és molt greu. Per nosaltres no podem més que instar, compartir amb qui sigui, que ens estem jugant moltíssimes coses, no? I farem tots els esforços perquè la gent sigui conscient de que el que volem és revertir la situació actual per intentar recomposar el sistema públic de salut perquè torni a ser allò que tots volem.
El David Arribas és el vicesecretari general de Metges de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí, doctor Arribas. En anirem parlant al llarg de les properes setmanes, evidentment. Gràcies per ser-hi.
Nosaltres.
Un plaer, molt bon dia. Fem una pausa per la publicitat. 30 segons, encara no, i escoltem també la Mari Carme Sabater, que és la presidenta de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De què estem parlant avui al matí a Ràdio Estel, d'aquesta possible convocatòria de vaga dels metges de la sanitat pública. Parlo de possible convocatòria de vaga perquè tècnicament els metges encara no han convocat aquesta vaga. Els metges han avisat, han advertit, han amenaçat, trieu la paraula que vulgueu, el govern, que si no arriben a un acord convocaran una vaga per als dies 25 i 26 de gener, que és només un matís, però no és ben bé la mateixa situació. Ara bé, en tot cas, el que és evident és que damunt de la taula hi ha la possibilitat que en un dels mesos en què la pressió assistencial és més forta per aquestes malalties, tot i que ara ens deia el doctor Ribas que de pressió en tenen molta, sempre, i això és evident, altra cosa és que, evidentment, que hi hagi un pic de grip o un pic de Covid fa que la pressió en aquells moments puntuals sigui més alta, doncs coincidint amb aquell moment ens podríem trobar en aquest país amb aquesta vaga de metges. La Mari Carme Sabater és la presidenta de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. Senyora Sabater, com està? Molt bon dia.
Bon dia.
Què li sembla el plantejament que hi hagi ara damunt de la taula la possibilitat que a finals d'aquest mes de gener els metges vagin a la vaga?
Jo, per mi, en aquests moments em sembla molt poc oportú, com acabeu de comentar. No són moments que siguin fàcils ni per ells ni per la població, perquè, evidentment, justament en aquest temps ha començat, aquí al desembre comença el PLANU, que és el Pla d'Urgències de Catalunya, on es dota normalment i es prioritza en aquells llocs que farà més falta, doncs, més mitjans, si a, possessin, a ser possible, de metges i de material i bueno, intentant doncs, minimitzar el que se'ns tindrà a sobre, que és la Covid, que és la bronquiolitis, que és la grip, i que bueno, tot això comporta doncs, millor pressió assistencial per ells, però perjudica molt els usuaris, no?
Clar, passa que ja escoltava el doctor Ribas, no?, que deies que mai serà un bon moment perquè fem la vaga, no?
Bueno, és que anem a veure. La vaga, en principi, jo tenia entès, en principi era cap ara, cap a voltants de Nadal.
25 i 26 de gener, és a dir, un mes després de Nadal.
No, ara sí, ara sí, però en el principi...
Ah, vol dir que estava plantejada per abans.
Bueno, això és el que a mi m'ha arribat, perquè bueno, la idea d'aquesta i se'ls ha, bueno, han estat raonables i han pensat no fem aquesta situació perquè ja per Nadal els metges volen fer vacances i festes, igual que tothom, per poder estar amb els seus, i bueno, deixem que la Conselleria i el Servei Català de la Salut, que aquí de compte és el Servei Català de la Salut qui té que resoldre aquest problema, perquè són els que contracten, són els que paguen, són allò entre cometes els paganos, no?, que és el que tenen que dir, tenim aquests diners, els designem cap aquí o cap allà. Bueno, jo crec que també ara, en aquests moments, s'està treballant i negociant el conveni del Siscat. El Siscat vol dir tota la sanitat, tant pública com privada, en aquests moments. Participen professionals, patronals, sindicats. Bueno, aquí és on s'ha de posar l'accent, en aquesta negociació. Però abans d'acabar la negociació ja està amb amenaces. I a mi em posen doncs, els pèls de punta, no? Perquè, sincerament, jo reconec i estic d'acord de que és veritat. Hi ha manca de professionals, i n'hi haurà més. Que estan mal retribuïts, és cert. Que tenen dificultats per donar resposta a la demanda, veritat. Que totes les seves apel·lacions són legítimes. Però això no es pot traslladar a la ciutadania. Escolti, encara, hores d'ara, no hem recuperat l'accessibilitat pel tema Covid, per la manca de professionals. És clar que volem que les seves condicions millorin. És clar que sí. I a més ho saben. I no només són els metges. Perdoni, jo avanço, amplio més el ventall. Són les infermeres i són tot el personal sanitari que està dins del sistema, que no tenen per què ser metges i que també fan que funcioni. Perdó. I és clar que volem tot això. I volem que les seves retribucions... però també volem que pensin en nosaltres. Ells diuen que pensen en nosaltres i per això demanen. Bueno, nosaltres som qui patim les conseqüències.
El que passa que, segurament, fent aquesta lectura més global que vostè ara feia, que és molt interessant, però aleshores el sistema passa a ser absolutament insostenible, no? És a dir, només amb les reclamacions que des del col·lectiu de metges es fan, deixant de banda la resta de col·lectius que ara vostè parlava, la part d'auxiliars, administratius, infermeria, etc., calen aquests 1.000 milions, que són tots els 1.000 milions de més que ja ha avançat el conseller, que té, no només pels metges.
Que tindrà.
Sí, sí, que tindrà, si hi ha pressupostos, però no només pels metges, sinó per a tot el sistema de salut.
Bueno, jo el que he detectat amb aquesta vaga que ells estan proposant és que centren principalment tota l'atenció a la primària. És la que pateix, diguéssim, entre cometes, doncs la pressió més alta, a banda de les urgències, de les intervencions, totes les llistes d'espera, etcètera, etcètera, que tenim per tot arreu, no? Jo crec que ells estan parlant molt més de primària. Jo sé que el departament està fent coses i ha fet coses per intentar minimitzar tot això. Una cosa és pensar, treballar per fer-lo, i altra és implementar-lo i aconseguir-lo. És cert que la primària, miri, la primària, quan van fer les convocatòries de MIR, van quedar 200 places buides perquè la gent no volia anar a la primària.
Sí.
Suposo que per aquesta situació i per les condicions econòmiques. Però, clar, miri, la primària avui dia principalment és femenina. Avui dia és femenina. Curiós, no? Però és així. A veure, tu vas al teu metge quan el necessites. No pots esperar, per exemple, perquè et vegi el teu metge de família, el de la primària, 20 i 25 dies que et donin la... Si tens una urgència, ves al metge que tinc aquí d'urgències. Bueno, sí, però no es tracta d'això. Es tracta que jo tinc el meu metge de referència, el que em coneix, el que sap la meva malaltia, el mal que confio. I primer, hi ha una rotació tremenda de professionals per la situació que hi ha, que no hi ha professionals. I segona, perquè bueno, doncs, la pressió assistencial que tenen és forta, i això ho sabem perfectament. Però jo no vull que recaigui tot això amb la gent que som els que patim les conseqüències. Miri, les llistes d'espera s'estan intentant recuperar. No m'ha arribat ni molt menys a les que teníem amb l'any 19. Estem per sobre, però moltíssim. Sí que hem tingut una Covid. Sí que molts hem tingut que posar molt l'esforç, i ho agraïm moltíssim. Però mira, jo ara en aquest moment hi vaig a fer un apunt.
Sí.
El sindicat de metges que ens coneixen, jo conec el seu president, el senyor Jordi Cruz,
sí,
no s'ha posat en cap moment en contacte amb nosaltres. I moltes vegades ho havien fet anteriors responsables del sindicat. I no només és el sindicat de metges, tenim les comissions, tenim UGT, tenim altres tipus de sindicats. I a mi el que em sorprèn molt que sigui individualment el sindicat de metges, que és cert, que és el que té més...
És el sindicat majoritari, no?, entre els metges. Sí.
Sí. Però els altres també en tenen,
Sí, 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 no, evidentment, aquesta és una convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya. Que és evident...
Jo, miri, nosaltres jo crec que demano és que tant el professional com el sistema, jo crec que són capaços, seran capaços, d'arribar a un acord per reestructurar tots plegats, tots els agents, i quan dic tots els agents, incloc els sindicats, l'administració, les patronals, els professionals, i que jo els demano, si us plau, tenim aquests problemes, o sabem, els donem suport amb aquestes reivindicacions. I és més, el 2,5% aquest que està ja pactat no s'ha implementat, però està aprovat pel CatSalut amb un consell de direcció, si va aprovar. No està implementat encara, suposo que per manca de...
Un 2,5% de parlar d'increment salarial.
Sí, increment salarial, que és el que s'ha arribat a l'acord entre sindicats i patronals i el Servei Català de la Salut. Però jo el que demano és que aquestes lluites, que em semblen lícites, perquè tenen tot el dret del món, no empitjorin el sistema, no les traslladin al sistema. El sistema som nosaltres, al fi de comptes els usuaris, que quan anem al nostre metge, pues, som empàtics. Jo, per almenys, ho soc. Jo, quan vaig a la meva doctora, que tinc una doctora, soc molt empàtica amb la situació que ella s'hi troba. Però, en fi, amb tot el seu dret, els usuaris i els malalts rebem les conseqüències d'aquesta situació. I el departament, el CatSalut, els sindicats i tots els agents han d'intentar que això no passi.
No ho sabem. No, veurem aquestes 8 setmanes que venen per endavant, aquests 2 mesos de coll que ha donat el Sindicat Metges de Catalunya abans de fer aquesta...
Optimistes, eh? Hem de ser optimistes i pensar que arribaran a un acord. Altres vegades ha arribat. És a dir, jo sóc optimista amb això.
Doncs...
Jo crec que en tot aquest temps trobaran un punt de... Jo no crec que resolguin tot, perquè és evident, no tenim metges i s'han de jubilar una pila de metges en 10 anys i, escolti, ho tenim cru. Ho tenim molt cru, però hem de ser optimistes i hem de pensar que tots posaran de la seva part, inclòs nosaltres, els usuaris, que també hem de ser responsables a l'hora d'utilitzar el sistema públic. Anar quan es necessiti, no quan no es necessiti. Vull dir, no per un coses que sí...
No, és evident que la sostenibilitat del sistema acaba depenent de tots, diguem-ne, eh? De que el sistema estigui dimensionat, però que també, evidentment, els ciutadans en fem un ús responsable, perquè si no, metges no n'hi haurà... Metges per tothom, és molt complicat que n'hi hagi si decidim anar-hi tots de cop.
Molt bé.
Senyora Sabaté, anirem parlant al llarg d'aquestes properes setmanes. Un plaer que ens hagi acompanyat ja aquest matí. Que vagi molt bé.
Igualment.
La Mari Carme Sabaté, que és la presidenta de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. Hem arribat amb ella pràcticament a 9:15 del matí. Fem una pausa per la publicitat i seguim parlant-ne de tot plegat en temps de tertúlia. Avui amb la Marta Lasales, amb la Montserrat Nebrera i amb el Dani Guillem.
Ràdio Estel.